Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. S'ha reprès a les 4 la sessió del judici del procés després de la llarga declaració de José Antonio Nieto, ex número 2 del Ministeri de l'Interior, aquest matí. Ha estat amb el president del Parlament de Catalunya actual, Roger Torrent, que declara com a testimoni citat per l'extrema dreta de Vox. Torrent ha dit que no renunciaran els independentistes a decidir el futur de Catalunya i que els catalans tornaran a votar. El president de la Cambra Catalana ha assegurat que hauria actuat igual que Carme Forcadell perquè, segons les seves paraules, no es pot limitar mai la llibertat d'expressió dels grups parlamentaris. Torrent, en un altre moment, ha destacat que la mesa del Parlament es limita a valorar políticament les propostes, però no entrar en el fons ni a fer de censora. D'altra banda, destaquem que la Fiscalia ha ordenat immobilitzar l'autobús d'Azteoir per incitació a l'odi. Ha demanat, millor dit. El vehicle havia començat a circular avui per Barcelona difonent missatges a favor de la derogació de la llei de violència masclista i contra el col·lectiu de feministes. Mentre el vehicle entrava a Barcelona, Arran l'ha aturat i l'organització ultraconservadora, que ja havia passejat la setmana passada el seu autocar per Madrid, considera que la violència cap a les dones no és violència de gènere, sinó domèstica, com diu el seu lema. Recordem també que Astúries i Cantàbria comencen la setmana amb gairebé 120 incendis forestals actius que ja es van controlant. I avui, nova sessió del cicle els dilluns dels drets humans, a 8:15 del vespre al carrer Roger de Llúria 13 de Barcelona, a la seu de Cristianisme i Justícia.
Ràdio Estel.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Els dimarts, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, escolta el programa dedicat exclusivament a la geriatria, a les grans persones. És gran ser gran. Consells, opinions professionals, borsa de treball, actualitat, la consulta del treballador social, el món de les residències a És gran ser gran, dirigit per Josep de Martí i conduït per Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd, presentat per Marc Rius.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Quan passen uns minuts de les 5, tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és l'hora de la Fundació Puigverd. Un dia més a Ràdio Estel, reunit amb metges especialistes en urologia, nefrologia i andrologia, un programa de divulgació científica dedicat a la població. 60 minuts fets en directe amb l'experiència del personal mèdic especialitzat de la Fundació Puigverd. No s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, les vies de so, José Matoses, a la direcció i producció, Susana Armengol, i a la conducció, qui us parla, Marc Rius. La cirurgia constitueix un important factor d'estrès que altera l'homeostasi metabòlica i fisiològica i que pot conduir a una pèrdua de massa celular corporal. Diverses estratègies mèdiques, incloent els programes de recuperació millorada ERES i el suport nutricional perioperatori, poden mitigar aquesta resposta metabòlica induïda per cirurgia i promoure una recuperació òptima del pacient després d'una intervenció. Avui en parlarem a fons. Per parlar d'aquest programa ERES, avui està Sílvia Castellnou, adjunta al Servei d'Anestesiologia de la Fundació. També està amb nosaltres la senyora Anna Mir, adjunta al Servei de Psicologia de la Fundació, i la senyora Olga Echiabón, del Departament d'Infermeria de la Fundació. Bona tarda a totes.
Bona tarda.
Molt bé, doncs, si us sembla, fem la primera pregunta, que la contesti qui vulgui de totes. En què consisteix el programa aquest ERES?
Bueno, el programa ERES, sí, és les sigles en anglès, Enhanced Recovery After Surgery Program, y es un, podríamos decir que es un nuevo enfoque del proceso quirúrgico en el que buscamos que el paciente llegue lo más optimizado posible, en las mejores condiciones el día de la cirugía, para así tener más recursos y para poder afrontar mejor el estrés quirúrgico.
On van començar aquests programes de recuperació intensificada en cirurgia abdominal i amb quin objectiu?
Molt bé. Los programas de recuperación intensificada en cirugía abdominal, o RICA, que viene a ser las siglas en castellano del protocolo ERES, se forman en 2011 en unidades de cirugía colorrectal de países del norte de Europa. Los programas de rehabilitación multimodal se generan por una combinación de estrategias preoperatorias, intra y posoperatorias, que se basan siempre en la evidencia científica y trabajan para mejorar la recuperación funcional de los pacientes después de una cirugía. En España, estos programas de recuperación intensificada en cirugía abdominal se empiezan a implementar a partir del 2015.
¿En quins tipus de cirurgies es pot aplicar?
Los programas de recuperación intensificada en cirugía abdominal se pueden implementar en cualquier cirugía. Está básicamente más enfocados a cirugías mayores, a cirugías que van a tener un gran impacto sobre el paciente, y cada vez más sociedades científicas pues sacan protocolos para implementar en distintas cirugías. Va desde la cirugía urológica, en nuestro caso, que lo implementamos en el caso de la cistectomía, pero es aplicable pues cirugía cardíaca con la cirugía vascular, cirugía traumatológica, cualquier tipo de cirugía. Cada vez más se están aplicando estos protocolos para mejorar básicamente la satisfacción del paciente y los resultados.
Aquest programa que parlem avui, ERES, ¿es pot aplicar a tots els pacients?
Pues sí, la verdad es que todos los pacientes son tributarios de mejorar, de ponerse en forma de cara a una cirugía. El típico ejemplo para que entendáis un poco en qué consiste este programa es la persona que quiere correr una maratón. Si no se entrena para poder correr una maratón, su cuerpo no lo va a aguantar, ¿no? Pues entonces nosotros hablamos de que, en nuestro caso, en cirugía urológica de cistectomía, la cistectomía para el paciente es una maratón, para su cuerpo es un maratón. Desde el momento que sabe que se ha de operar de esta cirugía hasta el día de la cirugía, suelen pasar 4 o 6 semanas, que es el tiempo que nosotros optimizamos al paciente y lo preparamos para poder llegar en las mejores condiciones al día de la cirugía.
Ara la pregunta és per què és tan important aplicar-ho a les cistectomies, però abans, si nos podes contar, por favor, què és la cistectomia, perquè alguna de nosaltres no sabemos què és exactament.
La cistectomia és una cirurgia muy agresiva en la que, por tener un tumor musculoinvasivo o un tumor no invasivo, pero de alto riesgo, la única opción terapéutica para estos pacientes es quitar la vejiga, Entonces... quedan los dos uréteres, la orina de los riñones que baja por los dos uréteres se tiene que abocar a algún sitio, claro, ¿no? Y si se quita la vejiga, pues entonces aumentamos factores de riesgo porque hay que coger un trozo de intestino habitualmente para crear
Un depósito.
Un depósito, correcto. Vale. Entonces, como ya estás tocando diferentes órganos, no solo es la vejiga que solo tocas, sino también estás cogiendo un trozo de intestino, pues cuantos más órganos tocas, más riesgos de complicaciones. La cistectomía en la literatura tiene una tasa de complicación muy elevada. Estamos hablando de prácticamente un 60% de pacientes se complican. En España y en el mundo son números parecidos en la literatura, y por tanto se vio que se tenía que mejorar y aportar algo que mejore estos resultados.
Ahora sí, ¿por qué es importante aplicar este programa a las cistectomías?
Bueno, pues nuestros objetivos cuando empezamos a aplicar el programa RICA en estos pacientes, pues bueno, objetivos es reducir las complicaciones, es uno de los objetivos principales, y si surgen, disminuir su gravedad. Queremos también disminuir dentro de las complicaciones básicamente menores, vamos a mejorar, porque las complicaciones mayores, como puede ser que falle una sutura de un intestino, eso es complicado de mejorar. Eso ya va inherente con la cirugía. Pero sí que vamos a mejorar la necesidad de transfusión, porque los pacientes no van a llegar tan anémicos al quirófano. Vamos a mejorar la necesidad de nutrición parenteral, que estos pacientes en el posoperatorio, casi la mitad de ellos antes de nuestro protocolo, necesitan que se les nutra por la vena los días después de una cirugía. Vamos a reducir el días de ingreso en el hospital. Eso es otro de los objetivos que vamos a reducir con nuestro programa. Y además vamos a acelerar la recuperación posoperatoria, vamos a mejorar la satisfacción del paciente, vamos a aumentar la calidad del paciente. El paciente va a estar mucho más atendido y va a llevar mucho mejor su enfermedad. Vamos a intentar que se adopten unos hábitos de vida saludables. Insistiremos en el que fuma, en que deje de fumar, el que bebe, que regule su grado de beber. Y estos hábitos de vida que hemos logrado que el paciente adquiera en el preoperatorio, confiamos en que una vez pasada su enfermedad, pues perduren en el tiempo. Y todo ello va a conllevar también una reducción de costes hospitalarios.
Y tanto, por supuesto. ¿También mirarán la alimentación?
También. Ahora, cuando os expliquemos bien en qué consiste nuestro programa, os explicaremos cómo los optimizamos de la forma de vista de la alimentación.
¿Quién participa en el programa y qué se hace cada día, cada especialista dentro de este programa?
Muy bien. A ver, en el programa ERES es un equipo multidisciplinar, ¿de acuerdo? La palabra multidisciplinar en este tipo de programas es básica, Diferentes departamentos tienen que aportar su trozo. Claro. Entonces, el programa ERES normalmente en los distintos hospitales lo lidera un anestesiólogo. El anestesiólogo es el que lleva la medicina perioperatoria. Entonces, tiene que haber siempre más o menos un líder, suele ser el anestesiólogo. Entonces, luego también, además tenemos los cirujanos, en nuestro caso sería urología, pero depende del programa y de la cirugía, pues será el cirujano especialista. Además, siempre tenemos el departamento de enfermería, que están al cuidado del paciente y son de las principales en mejorar al paciente. Tenemos al servicio de psicología, porque uno de las tres principales ramas de la prehabilitación es la psicología, que os explicará ahora Ana Mir. Luego también tenemos el servicio de farmacia, porque hay cambios a nivel de hospitalarios, farmacéuticos, que también tienen que intervenir.
¿Qué es la prehabilitación?
La prehabilitació consisteix en... Bueno, el protocol ERES són una sèrie d'accions i activitats, com ha explicat la doctora Castellarnau, que es fan perquè el pacient arribi en les millors condicions possibles a la cirurgia. Per tant, seria un pre. Dintre a quiròfan, per tant, intraoperatòriament també es fa una sèrie d'activitats, i a l'hora del postoperatori, doncs també són una altra sèrie d'activitats. Tot això és el protocol ERES. El que fem a la prehabilitació consisteix en totes les activitats que fem abans que el pacient sigui sotmès a la cirurgia. Des que el pacient està diagnosticat de tumor de bufeta fins que arriba diguéssim, al quiròfan, més o menys tenim entre 3 setmanes i un mes. El que els expliquem als malalts és que durant aquestes 3 setmanes, un mes, ells col·laboraran al màxim, perquè són els principals responsables, abans de posar-nos a les nostres mans i fer tot el que nosaltres els hi farem fer durant l'estada hospitalària. Llavors, aquesta prehabilitació passen per la nostra consulta, que és la unitat de preparació per la cirurgia, sí. I se'ls explica bé la cirurgia, que ja ho tenien entès, però si hi ha alguna pregunta del que se'ls va fer, i es mentalitza bé el pacient i es demana la seva col·laboració, perquè l'haurem de preparar des de tres punts de vista, que consisteix en la prehabilitació trimodal. Des del punt de vista físic, es millorarà la seva capacitat funcional. Els ensenyem a fer una sèrie d'exercicis que els hauran de practicar diàriament, exercicis de força muscular, una mica de flexibilitat i una mica d'exercicis respiratoris per millorar la capacitat funcional pulmonar. Els farem caminar d'una manera determinada cada dia per augmentar la capacitat cardíaca. Accelerarem i desaccelerarem el cor. Com? De quina manera? Doncs caminant durant uns minuts ràpid, durant uns minuts lent. Això cada dia. Després, des del punt de vista nutricional, se'ls hi fa una sèrie de recomanacions. Normalment són pacients o que han perdut pes o que a l'afrontar-se a la cirurgia perdran força muscular, massa muscular, perdó, i llavors el que els diguem és que han de venir amb les reserves de proteïnes al màxim de plenes possibles. Com ho fem, això? Simplement diem que facin una dieta sana, una dieta variada, que mengin carn i mengin peix, que són els grans aports de proteïna diària, i que augmentin la ingesta de proteïna. Com? Doncs amb alguna sèrie d'aliments, amb batuts casolans, com poden ser la introducció de clara d'ou, de formatge fresc, de nous, que són tota la sèrie de fruits secs que em porten. Aquestes recomanacions. Si hi hagués algun pacient que veiem amb una pèrdua de pes important, que normalment diem els últims 3 mesos ha perdut bastants quilos de pes, llavors entraríem a receptar uns batuts que són immunomoduladors, que el que passa que, bueno, entren dintre receptes mèdiques i és si realment és necessari. Si no, també hi ha uns altres batuts que són molt fàcils de prendre, que són farmacèutics, el Meritene, per exemple, o hi ha moltes marques, que és un suport de més. És una més a més. No substitueix cap àpat, però sí que dona un aport de més a més de proteïnes. En aquesta consulta els pesem, els medim, cada vegada que venen, mirem el perímetre abdominal, se'ls explica el programa, se'ls demana la seva col·laboració. En un inici venen una mica reacis, no saben molt bé què serà. Podem estar una hora, la primera visita amb ells, una hora perquè us en feu una idea, en el sistema sanitari públic és molta estona.
Moltíssim.
Molta estona. Llavors, ells ho agraeixen molt. La veritat és que se'ls escolta i ho agraeixen molt. Se'ls ensenya a fer aquests exercicis que hauran de fer cada dia a casa i també es fa un test, que nosaltres en diem el test de la marxa als 6 minuts, que consisteix en medir la distància màxima que ells poden fer durant 6 minuts de cronòmetre en la màxima velocitat que ells poden. Vale? I això és un reflex de la seva capacitat funcional basal, és a dir, en el moment abans de començar la prehabilitació. Aquesta prehabilitació consta de dos visites abans de la cirurgia. La primera normalment és un mes abans, 3 setmanes, un mes abans de la cirurgia. La segona és 15 dies posteriors. I la tercera visita es realitza un mes a l'alta de la cirurgia. I després, com hem dit, és una prehabilitació trimodal, capacitat funcional, de nutrició, i la part psicològica emocional, que juga un paper molt important juntament amb la família, que és la que ho tracta el Servei de Psicologia de la Fundació. Tenen una visita en principi només una pactada, però si en volen més, doncs més, i que se'ls envien al servei de psicologia i al llarg de l'estada poden tenir doncs, el suport de psicologia que necessiten.
Doctora, volia...
Sí, yo quería decir que esto, en la consulta de prehabilitación nosotros insistimos mucho a los pacientes en que se tienen que implicar en su enfermedad, ¿no? Que hasta ahora es bastante, pues tengo una enfermedad y me dejo que el médico me diga lo que tengo que hacer, sí. Y me quedo en casa este mes hasta que me operen, pues seguramente el que salía al gimnasio ya deja de hacer gimnasia porque está preocupado porque sabe que sí. Le tienen que operar de algo grave. El que tenía actividad social, pues también seguramente se queda en casa. Entonces, nosotros este mes lo hemos de aprovechar y implicamos al paciente porque a la vez participa de sus decisiones. Y participar de sus decisiones, el paciente va a llevar mucho mejor su enfermedad. Para ello, por supuesto, tiene que tener una muy buena información por parte del personal sanitario. Y el ejemplo también que nosotros le decimos a nuestros pacientes en la consulta es, bueno, cuando vengas al hospital nosotros te cuidaremos, ¿no? Y te dejarás hacer. Pero este mes previo es tu responsabilidad hacer los deberes, entre comillas, sí. que os enviamos a hacer para casa, prepararte, es tu trabajo, llegar en las mejores condiciones. Claro. Nosotros te damos las herramientas, pero el que las tienes que hacer en tu casa eres tú.
Claro, porque no está ingresado el paciente. O sea, tiene que hacer bondad, tiene que hacer lo que le diga el médico.
Por eso los vemos, más o menos eso, un mes previo a la cirugía, como se ha explicado a Olga, y los vemos una segunda visita a las dos semanas de la primera, para aclarar dudas,
claro.
Para hacer el test de la marcha, que con ello nosotros podemos ver si realmente están haciendo están caminando, claro. De la manera que les decimos, o no la están haciendo y nos están mintiendo, podría ser. Uh-huh. Y luego también los vemos al mes de la alta hospitalaria. Buscamos, la idea de nuestro protocolo es que la capacidad funcional, es decir, la forma física, por decirlo de alguna manera, la capacidad funcional del paciente, al mes de la alta de una cirugía mayor, como es la cistectomía, sea igual que la que tenía antes de empezar nuestro entreno. Es decir, si antes de empezar el entreno en 6 minutos caminaba 400 metros, al mes de la alta hospitalaria, nuestro objetivo es que camine esos 400.
Muy bien. Abans, Olga, has dit que hi ha pèrdua de pes excessiva a vegades. És per la malaltia?
Per la pròpia malaltia consumeix, o a vegades perquè fan tractament de quimioteràpia prèvia abans de la cirurgia. La qual cosa, com molta gent sap, la quimioteràpia dona molts efectes secundaris. Clar. I una d'elles és la pèrdua de pes. Llavors, o és ben bé per la pròpia malaltia. Hi ha pacients que no, que arriben amb un normopès, que en diguem, i que no passa res. Però hi ha pacients que sí, per la mateixa malaltia o per tractaments previs que han hagut de fer abans de la cirurgia.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd. Hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Doncs sí, nosaltres continuem a l'hora de la Fundació Puigverd. És l'hora de la prehabilitació, però ¿hacéis algo más en el paciente? ¿Algunos otros sí. tratamientos, otro tipo de cosas? ¿Controláis algún otro...?
Como os he dicho, estos protocolos de rehabilitación multimodal son protocolos integrales. Integrales quiere decir que hay una intervención pre, intra y posoperatoria. En el preoperatorio, básicamente, es a través de la prehabilitación, como os estamos explicando. Uh-huh. Y luego, en el intraoperatorio, pues hemos logrado, con estos protocolos, hemos logrado unificar criterios. Hasta ahora, pues bueno, muchos de nuestros compañeros anestesiólogos y cirujanos, pues bueno, cada uno hacía lo que a él le cree que es mejor, ¿no? Y bueno, pues hay que unificar criterios y todos seguir el mismo protocolo. Y esto es lo que ha conseguido el protocolo ERAS. Que en el intra y en el posoperatorio hayamos unificado criterios y además en el posoperatorio hemos introducido un concepto que costó de introducir y de cambiar la mentalidad, porque esto sí que ha sido bastante revolucionario, el ayuno posoperatorio, minimizarlo. Antes estos pacientes, como se les toca en la cirugía intestino, pues ese intestino se queda como dormido unos días, ¿no? Pues se les tenía, por ejemplo, 4 días o 5 sin comer y luego se introducía la alimentación. Estos protocolos es de de introducir rápidamente la alimentación, ¿eh? De hecho, el mismo día de la cirugía por la noche, si tienen sed, nuestros pacientes beben agua.
El mismo día
por la noche pueden empezar a beber agua. Y la idea, al día siguiente ya se les sienta en el sillón y empiezan con un poquito de dieta. Y en el día 2 ya empiezan con dieta semisólida, empiezan a caminar y todo para que el paciente recupere cuanto antes su autonomía funcional.
Fantástico. ¿Anemias existen?
Anemias. Esto, el que un paciente no llegue anémico a una cirugía programada, sí, es vital, porque tenemos tiempo, es una cirugía programada. No es que te encuentre hoy y te opero mañana, entonces yo no tengo tiempo de mejorarte si estás claro, anémico. Pero tenemos un mes, por tanto, nuestros pacientes, que más de la mitad llegan anémicos a esta cirugía porque han pasado previamente por otra cirugía que ha sangrado, porque la propia enfermedad anemiza, es uno de los puntos a mejorar en prehabilitación, y nosotros tratamos a nuestros pacientes anémicos y también a los pacientes que no están anémicos pero están ferropénicos, que quiere decir que no están anémicos pero que el depósito de hierro está vacío, y entonces a lo mínimo que sangren pues ya se les va a tener que transfundir. Y con tratando la anemia hemos mejorado muchísimo nuestra tasa de transfusión sanguínea.
¿Quins mínims es requereixen per començar a fer una prehabilitación a un paciente?
Pues mira, necesitas un anestesiólogo, que es el que va a llevar la prehabilitación y que además le va a hacer el preoperatorio al paciente. Uh-huh. Necesitamos enfermera, que nos va a ayudar en la consulta de la prehabilitación. Necesitamos más tiempo por visita, porque no es un preoperatorio estándar que puedes hacer en un cuarto de hora. Uh-huh. Como hemos explicado, nuestros pacientes tienen una hora de visita y a veces nos llevan incluso más tiempo que esta hora. Necesitamos un monitor para poder hacer el test que os ha explicado mi compañera Olga de caminar 6 minutos, pues la primera vez lo haces en el hospital monitorizado, porque puede ser que un paciente hipertenso se ponga muy hipertenso, entonces no se lo aconsejes, o no, tienes, claro, la primera vez es bajo supervisión nuestra. Necesitas un libro, crear un librito con toda la información que tú le das al paciente. El día de la primera visita tú lo abordas de información, el paciente asimilar todo es complicado, y entonces nosotros les entregamos un librito en la consulta de prehabilitación con toda la información que les hemos dado. Y necesitas un pasillo para poder hacer caminar a tus pacientes sin que nadie se les cruce, claro, por el medio, que tampoco es fácil encontrar un hospital, un pasillo que puedan caminar. Y muchas ganas y mucha paciencia también, porque sin esto es complicado de llevar a cabo este programa. Y el circuito para optimizar la anemia también.
Volies dir alguna cosa, Olga?
No, vull dir que tot és qüestió de treballar en equip, i el que diu la Sílvia. Sembla aparentment molt fàcil, però a l'inici necessites un engranatge, que hi ha a vegades algunes coses que se t'escapen, no? Perquè ara l'hospital de dia per posar el ferro, ara amb la visita en psicologia, ara està tot molt ben enllaçat, però a l'inici a vegades posar-ho en marxa costa una miqueta. Abans no funciona tot com un vol.
Quant temps abans de l'operació s'ha de començar a fer la prehabilitació?
La prehabilitació, doncs això, la comencem des de que es diagnostica el malalt amb el tumor de bufeta, i tenim doncs unes 3-4 setmanes abans no entra a quiròfan, que és el programa per la cirurgia. I fem això, fem aquestes dos visites de la consulta d'UPC, de la preparació per la cirurgia, i fan una visita amb psicologia, que és tracten l'aspecte emocional.
Doncs bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Expliqui'ns, sisplau, com funciona la psicologia amb aquest tipus de malalts, amb aquest programa.
Mm-hmm. Bueno, una part important també de la prehabilitació que tenim nosaltres a la Fundació, doncs, és que els pacients poden comptar també amb un ajut i amb un recolzament per part del Servei de Psicologia. Quan a un pacient li diagnostiquen una malaltia com un càncer, d'entrada això ja és impactant, però si a més li diuen que li han de fer com a tractament, no?, una cirurgia tan important com és una cistectomia, bueno, això impacta encara més, no? Una de les coses que nosaltres fem a la Fundació, com aneu veient i com van explicant aquí les companyes, és que el que volem és donar una atenció integral als nostres malalts. No només ens mirem aquella part del pacient que està malalta, no?, sinó que intentem, com us estan explicant, preparar que els pacients arribin el millor preparats físicament, no? Però personalment i emocionalment també.
És molt important, eh?
Sí, preparar-se per aquesta cirurgia és veritat que no és fàcil, no? Però quan tens un equip al costat que t'acompanya, no? Que veus que estan amb tu, que van caminant amb tu, que t'estan atenent doncs, les diferents necessitats que tens, doncs amb això, com podem transitar un camí com aquest acompanyats, el patiment es porta molt millor.
I com el treballen psicològicament el pacient?
Mira, quan els pacients arriben al servei, no, la visita que fem, generalment intentem fer-la amb un grup. ¿Vale? Fem els diferents pacients que estan passant per la prehabilitació en el mateix moment, els reunim en un grup, són pacients que passaran tots per la mateixa cirurgia, que al final estan en una situació similar, perquè evidentment cadascú té la seva història i cadascú viu aquesta situació de la seva manera, però sabem que poder estar amb d'altres persones, no? Perquè a més ells mateixos ho demanen. Si puc estar amb algú que hi hagi passat, que està en aquesta situació, això ajuda a poder-se recolzar i a poder-se veure també com cada un porta i com cada un manega aquesta situació, i això els hi va bé. I el que fem d'entrada és intentar explorar com estan. El primer objectiu és veure com estan. No tothom arriba igual a aquesta situació i en aquesta operació, no? I a l'igual que aquí els companys estan explicant, doncs que intenten mirar físicament com està cadascú per poder-li donar allò que li manca, no? O regular allò que té més, doncs a nivell emocional passa igual. No tothom es col·loca davant d'aquest moment de la vida de la mateixa manera. I per tant, el que fem és mirar com estan cada un, veure quins recursos tenen per afrontar aquesta situació, perquè recursos en tenim tots. I al final, quan un es troba davant d'una situació molt difícil, un treu força de sota les pedres, no? Sí. Doncs el que tractem és de mirar quins recursos compten els pacients per tal d'apujar-los més, no? I de que els puguin posar al servei, de tirar endavant, de fer tot aquest esforç, perquè per un pacient que li estan dient que té que preparar-se d'aquesta manera com per anar a córrer una marató, no? Això no és fàcil. Doncs si podem recolzar els recursos que ells tenen personals, no? Els ajudarem per una banda. Aquells que veiem que estan molt angoixats o que estan molt deprimits, no? Que tot això els està desbordant d'una manera extrema, doncs en aquests els agafarem i ja mirarem de fer una intervenció específica a les necessitats que tingui cada un. És a dir, que en definitiva el que intentem fer amb aquest programa és una mica un traje a mida per cada pacient, no? Allò que necessiti aquell, li donarem. Alhora, si podem atendre totes aquestes necessitats dels pacients, què farem? Doncs potenciarem això que estava dient la doctora Castellarnau, no? Hem de fer que els pacients s'impliquin en el seu procés de tractament. No es tracta de deixar-se anar, no? I el metge m'ha dit que haig de fer, i el metge farà, i ja m'ho faran. Sinó ells han de prendre un paper actiu en el seu tractament. És fonamental. Sabem que quan més actius estiguin, en tots els nivells, físicament però també emocionalment, sabem que són pacients que es recuperaran molt abans i que s'adaptaran també als canvis que malauradament aquesta cirurgia els hi comportarà. Una altra de les coses que també intentem fer amb aquesta visita és implicar la família.
Clar.
Quan un ha de passar per una situació com aquesta, el que necessita és un recolzament sociofamiliar molt gran, no? Llavors, bueno, hi ha gent que, pel que sigui, doncs, no té una xarxa familiar, però sí té un recolzament per part dels amics, no? Bueno, doncs hem de mirar d'ajudar el pacient a que pugui connectar bé amb aquesta xarxa que té al costat perquè l'ajudin, perquè l'acompanyin a recuperar-se i a tramitar aquesta situació el millor possible.
És important, no?, també el recolzament familiar.
Ui, tant.
O d'algun amic.
Sabem que això està estudiadíssim, és un factor de bon pronòstic pels pacients que passen per una cirurgia.
Quins avantatges suposa això per al postoperatori?
Bueno, com us deia, doncs, d'entrada, adaptar-se també més ràpid i millor als efectes que tindrà la cirurgia, perquè, sens dubte, això és un cop. És un cop a la vida, és un cop pel cos, no?, que té una sèrie de seqüeles. Hi ha persones que se'ls hi pot fer una reconstrucció de bufeta, o una substitució vesical, perdó, que es diu, però hi ha persones, la majoria no, porten una derivació urinària.
I acceptar, bossa,
exacte,
penjada.
Exacte. I acceptar doncs, que un ha d'anar amb una bossa i que canvia la fisionomia, que canvia la funcionalitat del cos, no? Doncs això no és fàcil. Quan més ben preparats arriben en tots els nivells, també abans s'adaptaran, no? Assumiran que amb aquesta bossa hi hauran de conviure. Jo els dic, mira, no sé si us hi fareu amics, però que hi heu de conviure, sens dubte.
Molt bé, doncs, si us sembla, anem a escoltar una miqueta de música i continuarem. Després obrirem les línies telefòniques per si algun oient vol fer alguna pregunta. Ara escoltarem Bandia Com Sa, un grup que segueix sent aquell particular banda de música de folk, de Brabante, amb una atractiva barreja de cançons amb diferents melodies actuals, amb una ocupació completament acústica. Escoltem Van Dien Comsar interpretant Burr McCarr.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Molt bé, doncs continuem a l'Hora de la Fundació Puigverd. Ara sí, obrirem les línies telefòniques per si algun oient vol fer alguna pregunta. Prenguin nota, apuntin al telèfon 93-409-2771, 93-409-2772. Tenim la primera trucada, Maria José Carras Casco. Bona tarda, hola.
Hola, bona tarda.
Endavant, bona sisplau, tarda. La doctora les escolta.
Moltíssimes felicitats, perquè jo porto 3 anys a la bolseta i espero portar molts anys més a la bolseta amb mi. Realment, tot l'equip de la Fundació Puigverd són uns grans professionals, sobretot el sistema de psicologia que te prepara molt bé mentalment per afrontar abans, durant i després d'aquesta patologia i d'aquesta malaltia que és complicada, i et donen eines per poder tirar cap endavant. I això és, per mi és el més important.
Molt bé, doncs aquí queda atès i bueno, l'han escoltat totes i gràcies per la seva trucada i per escoltar-nos.
A vostès. Bona
moltes,
tarda.
Moltes gràcies. Bona tarda. Bona tarda. Bé, continuem. Recordin el telèfon 93409-2771, 93409-2772. Estan parlant d'aquest programa, però necessiten... Què necessiten més? Què necessitarien de cara al futur? Quins recursos necessitarien o què troben a faltar?
Pues bueno, este programa lo empiezas con los recursos que tienes. Son ganas de ponerlo en marcha. Un hospital pequeño puede ponerlo en marcha con los recursos que tenga. Ahora, una vez lo has creado, pues cuanto más recursos tienes, mejores servicios puedes ofrecer. En el caso de la prehabilitación, por ejemplo, si tuviéramos más recursos, pues podríamos... Nos gustaría llevar a cabo una prehabilitación un poco a medida, es decir, individualizada a cada paciente. A día de hoy... La edad no es una contraindicación de cirugía, pero sí que lo sería la fragilidad de un paciente, ¿eh? Entonces, midiendo la fragilidad del paciente, podríamos adaptar un tipo de prehabilitación dadas sus características. Nosotros operamos pacientes que van en silla de ruedas. Pues bueno, claro, a estos hacerles caminar no les vamos a mejorar caminando, claro, porque no pueden, ¿no? Adaptar a cada paciente y sus necesidades la prehabilitación necesaria para poderlos mejorar. Además, de cara a un futuro, nos gustaría poder ampliar esta excelencia que le damos a nuestros pacientes, porque nosotros consideramos que es la excelencia, poderlo ampliar no solo a cistectomías, sino a otro tipo de cirugías urológicas mayores, como podrían ser pues el trasplante renal, como podrían ser unas nefrectomías abiertas. Hay cirugías que se podrían beneficiar de este programa, pero esto pues son recursos.
Ana, una altra trucada. Ana, bona tarda. Hola.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Endavant, la doctora.
Sí, m'escolten? Sí.
M'escolten.
Mira, jo volia preguntar... Jo estic interessada en saber si en aquest programa que han dit que s'estava fent, sí, han parlat d'una bolsa que és la que recull el pipí per un familiar que jo he tingut. Era si feien també una preparació als pacients o si se'ls explicava una miqueta abans de la seva cirurgia com anaven els cuidados d'això, perquè jo vaig tenir un familiar i no fa molts anys no va ser informat, i la veritat és un punt que quan un se troba a casa, pues el sàpiga o no sàpiga facilita o no la vida, no?
En la Fundació existeix la consulta de l'estomaterapeuta. L'estomaterapeuta també és una part important del programa, que de fet ja existia aquesta figura abans de posar en marxa el programa ERES i el programa de preparació de la prehabilitació. Fan una visita prèvia abans de la primera visita que fem nosaltres de prehabilitació, i és la persona que s'encarrega, és la figura d'una infermera, i és la persona que s'encarrega d'explicar exactament quins canvis físics se li aplicarà a aquesta persona, és a dir, el que nosaltres diguem el dispositiu, no?, que és la bossa per recollir l'orina després de la cirurgia, que en uns casos en tindrà i en uns altres casos no. Serà aquesta infermer, el que és la figura que farà tot el seguiment, li farà l'explicació prèvia abans de la cirurgia, uns dies abans de que ingressi se li fa un marcatge per veure... Depèn de les seves condicions físiques, morfològiques, de com va vestit, se li fa un marcatge a veure on pot estar millor col·locada aquesta bossa, i durant tot el procés d'ingrés serà la persona que li farà les cures diàries, que li ensenyarà a manipular aquest dispositiu i que en un futur estan, per dir-ho d'una manera, condemnats a veure's periòdicament per fer el seguiment d'aquest estoma.
Moltes gràcies. Jo els dic que per l'experiència que havia passat és un punt molt important i crec que per al pacient. I si me permeten tinc una altra pregunta. tenen contemplat, perquè he vist que, bueno, he sentit, no?, que era un programa molt, molt ampli, tenen contemplat que els pacients que vostès tenen, amb la gran experiència que deuen tenir en aquest centre, no?, que se dedica precisament a l'urologia, aquests pacients ho tenen, que puguin parlar amb els pacients, amb uns pacients que, els pacients que ja tenen la seva experiència, que puguin parlar amb els pacients que tenen que tenir aquesta intervenció i ser portadors d'una bolsa.
De fet, des de que vam implantar aquest programa de prehabilitació, que va ser el novembre del 2016, dintre d'aquest mateix programa, una cosa que se'ls dona a cada pacient abans de l'alta és una enquesta de satisfacció. En aquesta enquesta de satisfacció, bueno, és oberta, hi ha preguntes tancades, preguntes obertes, i els pacients poden explicar, perquè és totalment anònima, poden explicar tota la seva experiència del programa abans d'ingressar, durant l'estada d'ingrés i el postoperatori. Tots, o gairebé tots, hi destaquen el tracte humà que han rebut, l'acompanyament que han tingut de tots els professionals, la informació àmplia que se'ls ha donat, que se senten que han participat en tot aquest procés. I arrel de tot això, es va crear un grup de dones urostomitzades, que ja s'han fet dues reunions i està prevista una tercera aquesta primavera. I per què de dones? Perquè la dona en si, és pel seu caràcter, són les que parlen més obertament de les preocupacions, fan més preguntes. Els homes potser són més reticents a parlar-ne, però les dones donen més peu i s'ha creat aquest grup precisament perquè elles puguin parlar d'absolutament el que vulguin en aquest fòrum, no? I això, portem ja dos trobades i s'està preparant la tercera.
Molt bé.
Molt bé, doncs moltes gràcies i molt important.
Gràcies, Anna, per trucar-nos i per escoltar-nos. Gràcies.
Moltes gràcies.
Tenim una nova trucada. Maria Dolors, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Endavant, l'escolta la doctora, la psicòloga i l'anestesista.
Sí. Mira, bueno, jo soc testimoni d'una operació d'una cistectomia radical el 30 de juny del 2008. O sigui que fa una pila d'anys volia donar testimoni, pues, que estic aquí, que animar a tots els que ho tinguin que fer i que trobo molt interessant el programa que s'està fent de preparació pre i post, perquè jo no el vaig tenir, naturalment, en aquella època. I ho trobo, pues, molt interessant. I també, pues, molt contenta del doctor Gaia, que em va operar, i de tot el seu equip, i de la continuïtat amb els controls, eh? I bueno, i jo formo part d'aquest grup que heu estat parlant de dones urostomitzades i estem disposades, pues, a ajudar i a col·laborar amb qui sigui per donar-los ànims i explicar-los la nostra vivència.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Anna, escoltat, i moltes gràcies per la seva trucada i pel seu agraïment.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Adéu.
Recordin el telèfon del directe 93409-2771, 93409-2772.
Jo us volia afegir una cosa. Com aneu veient, ens preguntava, no?, sobre què es necessita per poder tirar endavant aquest programa,
sí,
no? Bueno, una de les coses que es necessiten són moltes ganes, com deia la doctora Castellarnau.
Ja ho tenim, per això.
Això,
eh?
Les ganes les tenim, les tenim tots.
Es nota.
Sí, però una de les coses que també es necessiten és molts recursos, però és que es necessita molta gent.
Clar.
Aneu veient que aquí som diferents professionals que anem participant en diferents moments, no?, i en diferents etapes de tot aquest procés. No és només l'abans o l'abans immediat de la cirurgia, no és només en el moment de la cirurgia i el post ràpid de la cirurgia, sinó que també després, tota la recuperació posterior, no?, a la cirurgia, la recuperació també anímica, la recuperació personal, no només de la cirurgia en si, sinó aquest adaptar-se en aquesta nova vida, no? Com van parlant aquí aquestes pacients que van trucant, és molt important i, per tant, es necessita molt personal. Hi ha molt personal d'infermeria implicat a tots els nivells, no? L'Olga, doncs, com us explicava abans de la cirurgia, però també tenim un estomoterapeuta, no?, que està especialitzat justament en acompanyar aquests pacients, en veure quines dificultats, quines complicacions tenen per tal d'anar ajudant, d'anar trobant la manera, no?, doncs, que aquests dispositius, que tot això els hi funcioni bé i que els hi doni, sobretot, no ho perdem de vista, no?, la millor qualitat de vida possible.
Déu-n'hi-do la gent que hi participem. Uh-huh.
Sí, i en l'estància hospitalària destacar, com us hemos dicho, el paper de enfermería, gran part del posoperatorio lo lleva enfermería, y sin su colaboración y las ganas, pues, de querer levantar al paciente cuanto antes, que eso es un trabajo extra, porque, sí, ¿no?, sí, pues, sí, bueno, sí, sí, pues... no es lo mismo levantarlos al día 3, que el paciente ya, pues bueno, está un poquito, que no el mismo día de la cirugía, ¿no? Es un trabajo extra. Un trabajo extra también puede ser, pues, ir al paciente y preguntarle, pues, si le puede apetecer más un tipo de comida u otro, ¿no? Adaptar la dieta. Hemos también hecho intervención en las dietas de nuestros pacientes, pues intentamos que esté dentro de lo que podemos, que esté individualizada, ¿eh? Porque, como hemos dicho, la progresión de la dieta desde el día 1 es indispensable en nuestro protocolo y, por tanto, hemos de insistir en enfermería. Su colaboración es básica para el buen... Y también el papel de las administrativas, también, porque nos ayudan a programar todas las visitas, errores de visitas, pacientes que no entran en el protocolo porque desde el principio alguien se ha despistado. Bueno,
que es un grupo...
Es un trabajo multidisciplinar. Y
la administrativa es un grupo de personas que no se ven,
que no,
pero
correcto,
están haciendo su labor, por supuesto.
Pero claro, si ellas no están, sí. No cogen a los pacientes, no nos van a llegar a la consulta de prehabilitación.
Es un treball multidisciplinar, però també, sí, interdisciplinar, perquè és que entre nosaltres ens hem de coordinar molt bé i ens hem d'entendre molt bé, no? I hem de poder també entre tots anar-nos dient, no, aquest pacient li passa això, recorda't que tu que necessita de la teva ajuda, no? O que hem de tenir especial cuidado, no, amb alguna situació, pel que sigui, no?
I pel que veig, això no és fàcil de fer en qualsevol hospital, m'imagino, pel sentit de que, per exemple, vosaltres, la Fundació Puigverd, veieu, podeu dir, nosaltres volem 10 pacients amb aquest diagnòstic, perquè hi són, és urologia, i venen només urologia. Uh-huh. Clar, en un gran hospital hi ha de tot, hi ha urologia, però uns quants, hi ha cardiologia, deu ser més difícil fer una teràpia de grup, per exemple, d'un tipus de malalts.
Sí, és veritat. En aquest sentit, doncs, la Fundació ens ofereix aquesta possibilitat, no?, de que ja tenim una població molt determinada i això, doncs, potser també ens facilita, no?, o ens ajuda que haguem pogut organitzar, doncs, tota aquesta assistència.
I aquest caminar que explicàveu, que el controleu, i les dietes, el menjar, tot... ¿O cumplen? ¿Eso es cumplir? ¿El malal lo hace?
Es muy buena pregunta. La verdad es que tenemos muy, muy buena adherencia al programa de prehabilitación. Tenemos una adherencia de más del 90% en la mayoría de los ítems que tiene que cumplir el paciente. El ítem que más lejos nos queda de lo que nos gustaría es dejar de fumar. Solo tenemos una adherencia del 34% de nuestros pacientes dejan de fumar. Sabemos que es un momento complicado para dejar de fumar, pero sí, bueno, mayor estímulo que el que nosotros les intentamos transmitir no hay. Pero bueno, el ítem de dejar de fumar es complicado. El resto de ítems, la verdad es que tanto la marcha, los ejercicios, el suplemento nutricional, dejar de beber, ir a la consulta de psicología, etcétera, lo cumplen muy bien.
¿Desde cuándo hace que la Fundación Puigverd hacéis este tipo de tratamiento, bueno, este programa?
Sí, pues empezamos en noviembre de 2016, ahora llevamos ya más de 2 años largos. Llevamos casi 140 pacientes que ya hemos prehabilitado. Y la verdad es que los resultados, hemos empezado ya a desgranar resultados que tenemos con nuestros pacientes ahora, los que teníamos antes de aplicar nuestro protocolo, comparando, y bueno, y la verdad es que hemos mejorado, como os he dicho antes, en estancia media. La estancia media hemos pasado de una estancia media de 12 días, hemos pasado a 9 días, y hemos reducido significativamente el número de transfusiones sanguíneas, de nutrición parenteral y de comorbilidades.
Aquests programes de recuperació van des del preoperatori fins al postoperatori, passant per l'intraoperatori. Com ha canviat això la vostra pràctica clínica habitual, el que abans es feia?
Bueno, pues eso, hemos conseguido estandarizar el periodo intraoperatorio. Uno de los cambios principales para los anestesiólogos ha sido el ayuno preoperatorio, todo encaminado a que el paciente vuelva cuanto antes con su autonomía funcional. Pues bueno, hemos reducido el ayuno, permitimos beber líquidos claros hasta 2 horas antes de la cirugía. Antes se pasaban desde la noche anterior sin beber nada ni comer. Y ahora, pues bueno, todo a través de la experiencia científica, y bueno, ahora están ingiriendo líquidos claros hasta 2 horas antes de la cirugía. En el intraoperatorio, como os he dicho, lo hemos estandarizado. Todos los anestesiólogos procuramos hacer más o menos el mismo tratamiento de dolor y de la manera de dormir a los pacientes. Y en el posoperatorio, pues la sedestación precoz, el sentarse y el caminar precozmente. Y para eso necesitas un buen control del dolor. Evidentemente, si el paciente está con un dolor que rabias, pues no va a caminar, ¿eh? Entonces necesitas un buen control del dolor. Y además del periodo posoperatorio, bueno, pues la mejora integral del paciente.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Molt bé, nosaltres doncs entrem a la recta final de l'hora de la Fundació Puigverd. Bueno, després de la cirurgia, què fan? Después ya una vez operado el paciente, sí. ¿Qué hacen?
Bueno, el paciente está en reanimación el día de la cirugía, esa noche. Al día siguiente va a la habitación y, como os he dicho, la sedestación precoz, la alimentación precoz. La idea es que consiga su autonomía funcional cuanto antes. Nosotros les comentamos que la estancia media son 10-12 días. Si son 8 días, es fenómeno, pero si son 15, pues también está muy bien, ¿no? Depende de cada paciente.
Una pregunta para la psicòloga, para la senyora Anna Mir. ¿Hi ha algun pacient que hagi vingut a veure i va dir, escolti, no m'atreveixo, em fa cosa operar-me?
I tant.
Sí?
Hi ha molts pacients que els hi costa. No és fàcil.
Ah, m'imagino que clar, és...
Però bueno, és la feina que fem entre tots, no només des de psicologia, sinó que entre tots el que hem de la nostra feina, el nostre objectiu és ajudar aquell pacient, no?, a que sigui capaç de passar per aquesta cirurgia. Per una banda, doncs, des de l'equip mèdic, explicant-los bé, no?, els motius, els per què s'han d'operar, per què consideren que és el tractament adequat i d'elecció. Des d'infermeria i des de l'estomoterapeuta, el seu objectiu és explicar-los també, intentar ajudar a desdramatitzar tota la situació, no?, i el que vindrà després, i des de psicologia és poder entendre també per quin motiu més emocional, no?, hi ha aquesta negació o aquesta reticència, no?, a poder passar per una cirurgia que al final és la que els hi ve a salvar la vida i a treure'ls la malaltia.
Clar,
no?
Perquè si no se la fa, no supera, pues, es pot
el
morir.
Pronòstic,
no?
És molt greu.
El pronòstic és greu.
Sí, i tant.
Molt bé, doncs ja no ens queda més temps. Tenen alguna cosa a dir? Volen dir un minutet? Sí que tenen.
Bueno, gràcies, no? O sigui, bàsicament gràcies per haver-nos convidat i haver tingut l'oportunitat d'explicar el programa que fem a la Fundació Puigverd.
Gràcies, sobretot per poder donar-nos espai perquè la gent conegui i sàpiga, no?, sobre aquesta manera que tenim d'ajudar els pacients, no?, i de preparar-los per si, no se sap mai,
toca,
no?, si algun dia toca.
Sí.
Lo mismo, agradecer primero a la Fundación Puigverd, a nuestra institución, el apoyo para llevar a cabo este programa. Y bueno, y que nos cedáis este espacio para poder explicaros un poco qué hacemos.
Pues todo lo contrario, ha sido un placer. Nosotros hemos de daros las gracias por lo bien que lo habéis explicado, lo bien que lo claro que ha quedado, gracias a las tres y a la Fundación Puigverd. Muchas gracias. Això és tot, ja no ens queda més temps. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per al proper dilluns vinent, com avui, a les 5 de la tarda. Que passin una setmana plena de salut. Ara els deixem amb el programa El Mirador de l'Actualitat, com sempre conduït per Ignasi Miranda.